Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia, de temps inestable, matí amb forces intervals de núvols, humitat elevada i fins i tot algun ruixat.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, són les 8 d'avui, que és dimecres 2 de juny del 2021. Avui, un dimecres amb un matí núvols, boires, algunes precipitacions, i la tendència serà tirar cap a un cel mig ennuvolat al llarg del dia, menys pluja passat al migdia, temperatures màximes per sota els 25 graus, mínimes que rondaran els 16-17. Demà, cel mig ennuvolat, boires, però seguirem allò amb la inestabilitat i que sobretot els ruixats tornaran dissabte a la tarda. Ara mateix tenim a Platja d'Aro 17 graus, a Torroella de Montgrí també 17 graus i a Pals també 17 graus. Repassem les notícies del dia amb la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Jordi Gafas, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Bon dia, què tal?
Comencem parlant del govern de la Generalitat perquè té nova portaveu i a més és vagorenca. La vagorenca Patrícia Plaja serà la nova portaveu de la Generalitat.
Plaja ocupava el càrrec com a màxima responsable de la comunicació de la policia catalana des de fa 13 anys. I ha estat lloada especialment per la tasca que va dur a terme durant la crisi pels atemptats de l'agost del 2017. Ara passa a ser la nova portaveu del govern, però no serà consellera i no formarà part de les reunions del Consell Executiu.
Nou duc atropellat a la C-65 a l'alçada de Santa Cristina d'Aro.
Des de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro afirmen haver demanat ja a la Generalitat de Catalunya en reiterades ocasions que prengui alguna mesura per corregir aquest problema, ja que és el quart duc que s'atropella en els últims anys.
Ha nascut l'Associació de Taxis de Palamós, Calonge i Sant Antoni.
Està formada per 21 taxis, 12 de Palamós i 9 de Calonge i Sant Antoni. Els taxistes treballaran de manera unificada pel que fa a tarifes i servei. A més, a partir d'ara es pot fer una reserva de taxi a través d'un nou número de telèfon i una aplicació mòbil que ja estan en funcionament.
I això podia fer que el servei fos molt més bo i més ràpid, perquè a l'estiu la gent pugui tenir el taxi quan el necessita.
El FIMAC de Torroella de Montgrí i la Diputació de Girona han creat un catàleg amb 67 MACs i 104 espectacles d'arreu de Catalunya.
L'eina està enfocada als programadors d'equipaments culturals amb l'objectiu que tinguin més facilitats a l'hora de programar aquest tipus d'espectacles. El responsable de comunicació de la Fira de Màgia, Abel Font, ha destacat que el catàleg va ser una idea de la Diputació de Girona per crear un punt de contacte entre MACs i programadors.
I dues notícies relacionades amb els esports, i és que Platja d'Aro organitza la primera edició de la Trading International Triathlon.
Aquest diumenge passat, dia 30 de maig, Platja d'Aro va acollir aquesta prova de resistència, que és pionera a Europa per les seves característiques i que també esdevé el Campionat d'Espanya de Llarga Distància 2021.
I l'embarcació Fanitas del Club Nàutic Port d'Aro guanya la Interclubs Costa Brava 2021.
L'embarcació del Club Nàutic Port d'Aro, de nom Fanitas, capitanejada per Ingrid Benús, s'ha proclamat guanyadora de la regata Interclubs Costa Brava 2021. La Interclubs és una prova per a iots de classe creuer i puntuable per la Copa Catalana Nord Centre de Creuers per a la classe ORC.
I volem saber fins quan ens ha de durar aquesta inestabilitat meteorològica, i ho fem amb el nostre company Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ja hem entrat al juny, sembla que el temps d'estiu i el sol encara no arriba. Quins són els detalls per la previsió d'avui?
Doncs avui ens espera un dimecres amb un matí amb forces núvols, boirines i amb algunes precipitacions. La tendència serà una resta de jornada amb cel mig ennuvolat i menys risc de pluja passat migdia. Tindrem poca amplitud tèrmica amb un ambient càlid, elevada humitat i tot i que la màxima quedarà per sota els 25 graus, la temperatura mínima rondarà els 16-17 graus. Demà inici del dia amb cel mig ennuvolat, alguns bancs de boira o boirina matinals, però en general gaudirem de més clarianes. La inestabilitat, però, ens seguirà acompanyant la resta de setmana i a partir de divendres a la tarda i durant la jornada de dissabte, els ruixats tornaran.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'opinió avui al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia la Carme Fanoll.
Palafrugell es coneix arreu de Catalunya per les havaneres, en Josep Pla, les voltes de Calella i els estiuejos d'alt standing. Ara bé, a mi m'agradaria que a aquests temes s'hi sumés una iniciativa totalment única a Catalunya i amb tant o més pes que les anteriors, en tant que representa una autèntica aposta de futur. Es tracta del Palarobòtica. Aquest programa fa 5 anys que està permetent que la vila de Palafrugell es posicioni d'una forma única i líder en ensenyament de la robòtica. I per què? Doncs perquè els seus responsables es van confabular per fer possible que aquest ensenyament de robòtica i programació es duessin a terme a totes les etapes educatives i a tots els tipus de centres docents, independentment de si són públics o concertats. El més bèstia és que se n'han sortit amb èxit. Fins i tot aquest any, que s'ha fet virtual i que han aportat una quarantena d'iniciatives de les que ara tothom podrà aprendre. En David Llamas i en Domènec Rusca, professors dels que caldria anar clonant, s'han aliat amb l'àrea d'educació i totes les direccions de centre per celebrar no tan sols un bifestival o un tecnofestival, sinó per la robòtica docents, un sistema que assegura la pervivència d'una iniciativa que hauria d'estar al top de l'agenda municipal, com a motiu d'orgull. Les noves generacions així ho veuran d'aquí uns anys, quan en parlin amb companys de la universitat on vagin a parar. Temps al temps. Felicitats i per moltes paraules robòtiques.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, Leonie s'atreveix amb el mític Pare Elisa de Beethoven i agafa la base de la cançó per transformar-la en el seu nou senzill, que és No More Second Chances.
Keep each other up every night, 'cause everyone's unhappy with the way things are. Still we keep on going in the same rut, only to complain that it was better before. Let's admit that we thought it's all roses and laughs. We were blind to reality. It's not that easy to say, but we gotta let go. No more second chances for love, 'cause what we want is not enough. No, we had it all, but we forgot how it once was. Back at the start, we're back and forth. We're up and down, we spin around, but don't get out. No more second chances for love, 'cause what we want is not enough. So high, no, we're scared, 'cause the fall is gonna hurt, yeah, it's a long way down. But I'll be by your side to run the nose dive. Just promise me we'll end it when we're on the ground. Let's admit that we thought it's all roses and laughs. We were blind to reality. It's not that easy to say, but we gotta let go. No more second chances for love, 'cause what we want is not enough. No, we had it all, but we forgot.
El Festival Ítaca us proposa 3 nits de concerts a Gualta. Nit empordanesa amb Masoni, Sant Josex i Jordi Serradell. Talent quilòmetre zero per una nit de festa. Nit jove amb The Tyets, Ariana Abecassis i Galgo Lento. Promeses de l'escena musical catalana. I tancarem el cap de setmana amb Núria Graham, que avança temes del seu nou disc. Del 4 al 6 de juny. Entrades a itacacultura.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Si vols gaudir de les delícies de la nostra costa, t'esperem del 8 de maig al 6 de juny a la 22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats programades pels caps de setmana.
Peix de Roca a Begur, amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Per a més informació, visit begur.cat i a l'oficina de turisme al telèfon 972 62 45 20. I segueix-nos a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
A l'Empordà tenim una recepta màgica i es diu FIMAC. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Gaudeix d'un complet programa d'activitats a diversos espais del poble, amb els espectacles d'Àlex Navarro, G. Alexander i la gran gala internacional amb 5 mags de primer nivell. Pel context sanitari actual, és imprescindible reservar l'entrada pels espectacles a fimac.cat. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, perquè FIMAC és la màgia.
Saps que al juny Google posicionarà els webs segons la seva usabilitat i velocitat? Si vols que el teu web voli i es posicioni a les primeres pàgines de Google per guanyar clients, contacta amb nosaltres. 684 041 799 684 041 799 o visita el web creativa.cat. Creativa Online. Som especialistes optimitzant webs. No et quedis enrere.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis, explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, mantra i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna el Festival Portal Blau, un magnífic espai de trobada amb la música en directe, la dansa, la poesia, la literatura. Portal Blau. Hem ampliat i millorat la nostra oferta en tots els àmbits i sempre envoltats d'uns espais espectaculars. Festival Portal Blau, el festival de música i art a la Mediterrània. Del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Ràdio. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes. Les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vuit i setze minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital. Avui volem parlar de literatura, volem parlar de llibres, un llibre que es presenta aquest dissabte al Calonge, al castell de Calonge, que es tracta del Llarg silenci dels botxins, d'Alfons Cama Savall, ja que avui volem parlar aquí al Supermatí. Alfons Cama, bon dia.
Bon dia.
Expliqui'ns de què va el llibre, què és, podem trobar-hi escenaris del Baix Empordà, no?
Sí, bé, és un llibre que parla una mica de les postguerres, no? De la postguerra nostra, de la postguerra d'aquí d'Espanyola i també dels camps de concentració nazis, però des d'una perspectiva d'unes persones, d'unes famílies que surten des d'un poble fictici d'aquí de l'Empordà, i per tant és una novel·la que parla de silencis, d'aquests silencis que els nostres avis, que els nostres pares ens han passat, diguéssim, no? Per aquells moments difícils que van passar durant la guerra i després de la guerra.
Per tant, hem de situar-ho en un poble fictici però ubicat aquí al Baix Empordà?
Bé, mira, jo sóc fill de Calonge. Vaig néixer al poble de Calonge, vaig viure fins als 10 anys, que després vaig anar a viure a Palamós, però una mica tota aquesta història que explico en el llibre, que és ficció, lògicament, deriva d'un poble que jo l'anomeno Artigues, però que d'alguna manera en el subconscient estic parlant de Calonge, per entendre's, no? Tot i que ni els personatges ni els fets són exactament els mateixos que van passar al meu poble.
Però sí que hi estan inspirats, vull dir que podem trobar-hi fets inspirats en coses que van passar a Calonge o a persones de Calonge.
Sí, que van passar a Calonge i que van passar a molts pobles que no eren Calonge, diguéssim, no? Però, evidentment, com a autor novel·lista, tots estan distorsionats i realment no, ni els personatges ni els fets són exactament els mateixos. Una mica només és la inspiració, és la manera de sorgir de la novel·la, no?
Uh-huh. Tenim el taló de fons, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial, que sí. Com marquen els protagonistes que podríem ser els avis de qualsevol de nosaltres?
Doncs això, són personatges que de fet són dues històries entrellaçades en el temps i a l'espai, no? Una història actual d'una persona que es troba a França i que d'alguna manera per una casualitat de la vida, descobreix que possiblement el que havia sigut l'assassí del seu avi, doncs, va passar per França, no? I aquesta és la història d'ara, no? I llavors aquesta història entrellaçada amb la real de quan aquesta família surt amb la retirada i passa per Argelers, és l'altra història, no? Les dues històries s'entrellacen i és el que munta tota la història, les dues històries entrellaçades, no? Aquesta és una mica la realitat de la d'allò. És una història de famílies, de totes maneres, no? Hi entren tres generacions de famílies, tant de les d'aquí, de les que surten d'aquest poble fictici, diguéssim, com de les de la persona que acompanya aquesta noia, que també té un avi que ell no sabia, però que havia sigut un oficial de l'exèrcit nazi.
Això que deia ens entronca amb el títol, no? El llarg silenci, però dels botxins, és a dir,
sí,
recerca de la persona que va matar el seu avi en aquest cas, del familiar que comentava que va ser nazi.
Sí. Bé, de fet és una novel·la de silencis, eh? Hi ha el silenci aquest dels nostres avis, dels nostres pares que us parlava abans. L'altre és d'aquests botxins, d'aquests personatges intermitjos de la guerra, que d'alguna manera moguts per unes ments malaltes, com amb tot allò que va representar el nazisme, doncs van fer uns fets que són inexplicables, no? Són fets inexplicables, no? Uh-huh. Fets que no haurien de tornar a passar i que d'alguna manera el que fa la novel·la és posar un gra de sorra en la recuperació de la memòria d'aquestes persones. També hi ha un altre silenci, és un silenci dels francesos, de la gent de França, un col·laboracionista que en aquell món en el qual van a parar aquestes persones que surten de França i es troben amb aquella segona guerra mundial.
Uh-huh. Precisament sobre el fet de recuperar silencis, quina recerca ha hagut de fer per trobar històries que si més no estan basades en cap element, en cap fet real o cap personatge real, sí que algú ha hagut de viure-ho, allò.
Bé, d'històries sobre aquests temps n'hi ha moltes. Jo recordo quan era petit que venien a casa unes persones que eren el germà del meu avi i la germana del meu avi, que venien de França a visitar-nos als estius. Jo no sabia exactament què hi feien aquelles persones a França, no? De fet, no ho he sabut mai. I això que portava dins, si li sumem amb altres, per exemple, que el meu pare llegia uns llibres que parlaven de l'Holocaust i del nazisme, que no entenien perquè en aquells moments havia passat tot allò i ens ho van viure, tot això és el que em va portar a escriure aquesta novel·la. De fet, de part històrica, doncs, evidentment l'he anat buscant per internet, per exemple, i jo, per exemple, parlo d'un camp de concentració molt concret de la França ocupada, de la França de l'Alsàcia, i això, evidentment, he tingut d'anar investigant i he trobat fets horribles que van passar en aquest camp. Precisament era un camp en el qual va haver-hi van gassejar jueus, l'únic camp francès que van gassejar jueus, i això evidentment ha sigut un treball una mica d'investigació que a poc a poquet, a pintrellades, vaig intercalant dintre de la història real, dintre de la història de persones i de relacions humanes que comporta fer una novel·la, no?
En aquesta novel·la recupereu alguns dels personatges de l'olor de la seva pell.
Sí.
Quina relació tenen les dues novel·les?
Pues sí, l'olor de la seva pell és una novel·la que també passa en aquest poble fictici d'Artigues, que segurament és aquest poble en el qual et parlava que podria representar Calonge, precisament fem aquesta presentació el dissabte al meu poble. Doncs sí, era la història d'una família que passen uns fets determinats relacionats amb la guerra, relacionats amb aquesta història dels primers dies de guerra que va representar doncs, que uns personatges mateixin els altres personatges, allò que coneixem molt en molts pobles de Catalunya, i aquella era l'arrencada, no? Allà hi parla, un personatge que també passa uns fets doncs, amb el seu pare, doncs, que no tenen res a veure amb la guerra, però la filla d'aquell personatge és precisament la que marxa a França i recorda i busca i recerca tot el que va passar, diguéssim, durant els primers dies de guerra. Doncs aquest és el motiu, és el fil que continua d'una novel·la a l'altra. O sigui, la meitat dels personatges de la segona novel·la són personatges de la primera, diguéssim.
Quan comença el procés creatiu d'aquesta novel·la? Ha estat una novel·la de confinament? La tenia preparada abans?
No, aquesta novel·la va ser anterior al confinament. El confinament ens va agafar d'alguna manera a punt de poder-la difondre, de fer les presentacions i hem tingut d'esperar fins ara que ens ha sigut possible. La novel·la és anterior, i surt doncs, d'aquest pensament que t'explicava, que portava dins i que tenia ganes d'explicar, de fer-ho saber, de fer aquesta aportació a la memòria, no? Mm-hmm. De fet, és la meva sisena novel·la i em va semblar oportú treure això de dins i lligar-la amb aquella novel·la que t'explicava que em parla fa un moment.
En què treballa ara? Què és el que necessita treure ara?
Bé, jo ara tinc alguna altra història ja mig feta i seria una cosa bastant diferent, no? A mi m'agrada com a autor poder tocar diversos registres, independentment d'aquest registre doncs, de la història contemporània que he escrit en diverses novel·les. Vaig fer una novel·la també que era una novel·la històrica, una novel·la que es deia Premi Equiteu, que era una novel·la que capçava el segle XIV, i en aquests moments el que tinc més o menys escrit, una cosa relativament curta, és un registre totalment diferent. O sigui, un personatge un personatge d'unes hores de la vida d'un personatge, no? Mentre que les novel·les que he fet fins ara doncs, em parlava doncs, de famílies, de pares, fills i relacions de forços anys, no? I a veure si això al final d'aquí una temporadeta el podem publicar. L'editorial que em publica les novel·les és l'editorial Trípode, l'editorial que ens sentireu a parlar, un editorial relativament nova que intenta que els autors catalans, que els autors que escrivim català puguem reeixir, no?
Doncs ja ho sabeu, el Centre d'Estudis Calongins, la Biblioteca Pere Cané i l'editorial Trípode organitzen aquest cap de setmana, dissabte a les 5 de la tarda al Castell de Calonge, la presentació del Llarg Silenci dels Botxins d'Alfons Camassavalls. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
8 i 28 minuts, tenim més notícies. La periodista bagorenca i fins ara cap de premsa dels Mossos, Patrícia Plaja, serà la nova portaveu del govern. Anna, fins ara Plaja ocupava el càrrec com a màxima responsable de la comunicació de la policia catalana. De fet, portava 13 anys en aquest càrrec.
Exacte, Plaja ha estat lloada especialment per la tasca que va dur a terme durant la crisi pels atemptats del 17 d'agost del 2017. Per aquest motiu va rebre el Premi Blanquerna a la millor comunicadora de l'any. Anteriorment, entre el 2004 i el 2006, havia treballat com a periodista a Ràdio Barcelona Cadena Ser. La periodista, nascuda a Bajú el 1981, ha combinat fins ara la seva feina amb ser professora associada a Blanquerna Universitat Ramon Llull. També és col·laboradora com a professora docent a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Amb el seu nomenament, Aragonès i el seu govern estableixen diferències en la cara visible de l'executiu dels anteriors. Plaja no serà consellera i recordem que fins ara, en els últims casos, des del tripartit, la portaveu o el portaveu, des de Francesc Homs fins a Joana Ortega, en l'últim cas també va haver-hi el Zartadi, en l'últim cas Meritxell Budó, sempre havien estat consellers i, de fet, el conseller de presidència. Doncs ara, Plaja no serà consellera d'aquest govern.
Al principi no podrà formar part de les reunions del Consell Executiu. Patrícia Plaja té, doncs, un perfil més tècnic, més professional i arriba avalada per la seva bona relació amb la premsa des del Servei de Comunicació dels Mossos. A més, des del cos va destacar com una de les persones de confiança del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, fins al punt d'acompanyar-lo estretament en tot el procés judicial que va tenir arran de l'1 d'octubre. Ara, però, inicia una nova etapa com a portaveu d'un executiu que opta per una figura deslligada de la política per ser la seva cara visible.
Moro, un nou duc atropellat a la C-65 a l'alçada de Santa Cristina d'Aro.
Ahir al matí es va trobar un altre exemplar de duc al voral de la carretera C-65, víctima d'un nou atropellament. L'animal es va trobar malferit a prop de la rotonda de Sant Feliu de Guíxols, que és un veritable punt negre on ja s'ha detectat l'atropellament d'almenys 4 ducs en els darrers anys. L'exemplar presentava importants ferides i no estava gaire clar que es pogués recuperar. És de bona mida, pel que possiblement es tracti de la femella reproductora que cria l'Ardenya, i es creu que l'animal té diversos polls a cura seva en aquests moments, i l'atropellament podria haver compromès la supervivència dels petits. Des de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro s'afirma haver demanat a la Generalitat de Catalunya en reiterades ocasions que corregeixi els problemes d'atropellament que es produeixen a la C-65 de forma constant. Aquests estan ocasionant la lenta desaparició del major rapinyaire nocturn d'Europa de la Vall d'Aro, d'on han desaparegut ja diverses parelles. Per aquest motiu, l'Ajuntament exigeix novament a la Generalitat l'adopció de mesures urgents per tal de resoldre definitivament aquest problema, com ara l'aplantallament dels vorals per obligar els ocells a enlairar-se.
I si aneu a Palamós o a Calonge i Sant Antoni, heu de saber que hi ha una nova associació de taxistes en aquests municipis. Ha nascut la nova associació de taxis de Palamós, Calonge i Sant Antoni, formada per 21 taxis, 12 de Palamós i 9 de Calonge i Sant Antoni. Amb aquesta associació, els taxistes treballaran de manera unificada en el territori que conformen els tres municipis pel que fa a tarifes i serveis. Més detalls, Anna.
El president de l'associació, Josep Navarro, explica que el projecte s'ha creat gràcies a la col·laboració de taxistes i ajuntaments. Assegura que millorarà el servei de taxis, sobretot a l'estiu, que és quan hi ha més gent.
A vegades a l'estiu, amb l'afluència turística, doncs, hi havia certs dies, a certes hores, doncs, que hi havia mancança de vehicles de taxis. A Palamós són 12 taxis, 12 llicències, i a Calonge 9. Llavors, fent aquesta agrupació, doncs, hi ha una flota de taxis de 21 vehicles, i això podia fer que el servei fos molt més bo i més ràpid, perquè a l'estiu la gent pugui tenir el taxi quan el necessita.
Una de les novetats que presenta l'associació és una aplicació mòbil, El Taxi, que permet fer la reserva de taxi.
A més, també es podrà fer a través d'un nou i únic número de telèfon que tindrà atenció telefònica les 24 hores del dia durant tot l'any. És el número 681-400-000, que ja està en funcionament. I pel que fa a l'aplicació mòbil, Josep Navarro explica que està integrada en un sistema europeu de reserva de taxi, de manera que les persones d'altres països de la Unió Europea no caldrà que tornin a descarregar l'aplicació quan arribin a Palamós o a Calonge Sant Antoni.
La intenció, diguéssim, de totes les associacions de taxi i tots els sindicats de taxistes, doncs és això, que crear doncs, un sistema que sigui una mica universal, no? Donar un servei global i que qualsevol persona fent servir tant l'aplicació que fan servir a França, Itàlia, Alemanya o Espanya puguin anar a viatjar a un altre país i fer exactament el mateix, sol·licitar un taxi de la mateixa manera.
L'Associació de Taxis de Palamós, Calonge i Sant Antoni es va presentar aquest dilluns 31 de maig a la placeta del Monestir de Calonge.
Per cert, que tenim notícia d'última hora. Ho acabem de saber a través d'un comunicat de l'Ajuntament de Begú. Begú prohibirà fumar aquest estiu a les platges d'Aigua Blava, Platja Fonda i Satuna. Volen protegir la salut dels usuaris i el medi ambient. S'ha aprovat una modificació de l'ordenança municipal de civisme que prohibeix el consum de productes de tabac a aquestes tres platges. Recordem-ho, Aigua Blava, Platja Fonda i Satuna. La mesura està prevista que entri en vigor aquest estiu en una data encara per confirmar i l'objectiu de l'equip de govern, diuen en aquest comunicat, l'Ajuntament de Begú, l'objectiu és donar continuïtat i extendre-ho a totes les platges del municipi. De moment només s'aplicaria a Aigua Blava, Platja Fonda i Satuna. És una més, un territori més de tot el país que se suma a aquesta prohibició de fumar. L'any passat ja es va aplicar a Palafrugell i, de fet, Barcelona ho aplica tot just ara, però diguem que la pionera a casa nostra va ser Palafrugell. Vull dir 35 minuts, dues notícies d'esports. L'Atja d'Aro ha acollit la Trade International Triathlon, que és pionera a Europa per les seves característiques i que també és el campionat d'Espanya de llarga distància 2021.
L'estructura de la competició estava definida de la següent manera. 3.800 metres de natació a mar obert, en paral·lel a la façana marítima platxarenca, 180 quilòmetres de bicicleta i 42 quilòmetres de cursa a peu, enllaçant diferents espais de Platja d'Aro i fent quatre voltes íntegres al passeig marítim de Platja d'Aro. El primer triatleta a travessar la cinta de la meta a la plaça d'Europa va ser Sam Lightlow, que va completar la totalitat de la prova en 8 hores i 36 minuts. En segon lloc, es va classificar el primer espanyol, Víctor Arroyo, amb un registre de 8 hores i 46 minuts. A l'apartat femení, la primera va ser Emma Bilham, completant la carrera en 9 hores i 32 minuts. I en segon lloc es va classificar Judith Corachán.
Aquesta és, competició és la primera de triatló de llarga distància que es fa a les comarques de Girona, no?
Doncs sí, i a més, suposa també l'estrena de la modalitat aquest any arreu d'Europa. Es converteix també en campionat d'Espanya de la modalitat i és puntuable en el rànquing internacional de l'Associació Professional de Triatló. Hi havia categories de professionals, amateurs i paratriatletes amb 30.000 euros en premis. Com a complement del triatló, es va organitzar un ampli conjunt d'activitats durant 5 dies en el marc de l'anomenada 140.6 in weekend, a l'entorn del Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro, que era obert a tothom i amb la presència de 25 marques especialitzades.
I l'embarcació Fanitas del Club Nàutic Port d'Aro guanya la Interclubs Costa Brava.
L'embarcació del Club Nàutic Port d'Aro, de nom Fanitas, capitanejada per Ingrid Benús, s'ha proclamat guanyadora de la regata Interclubs Costa Brava 2021. La competició estava organitzada pel Club Nàutic Port d'Aro en col·laboració amb el Club Nàutic Costa Brava de Palamós i el Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, i també conjuntament amb la Federació Catalana de Vela. Després que l'any passat s'hagués d'anul·lar a causa de la Covid-19, enguany ha tornat una regata de referència per als amants de la vela.
Es dona la circumstància que aquest any no s'ha dut a terme en les aigües del Port d'Aro degut a les obres de reforma que s'hi estan fent.
Efectivament, tal com expliquen des del propi Club Nàutic Port d'Aro, gràcies a la representació del Fanitas i també del bon paper que han fet el Lone Segon i l'Oreig, l'entitat platjarenca ha estat la vencedora d'aquesta edició. La Interclubs és una prova per a iots de classe creuer i puntuable per la Copa Catalana Nord Centre de Creuers per a la classe ORC.
I res, tenim una última notícia que us hem d'explicar. Que és que el FIMAC de Torroella de Montgrí i la Diputació de Girona han creat un catàleg amb 67 mags i 104 espectacles d'arreu de Catalunya, una eina enfocada als programadors d'equipaments culturals amb l'objectiu que tinguin més facilitats a l'hora de programar aquest tipus d'espectacles.
El responsable de comunicació de la Fira de Màgia, Abel Font, ha destacat que el catàleg va ser una idea de la Diputació de Girona per crear un pont de contacte entre els mags i els programadors. Els programadors poden veure una fitxa de cada mag i tot de tots els espectacles i obtenen vies de contacte per facilitar la contractació, així com també el caixet de cada artista. Un 67% dels artistes que hi ha són de Barcelona, mentre que el 20% són gironins.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món.
Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment.
Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 minuts i les 9. Parlem de llibres avui al Supermatí, dimecres, i ho fem amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torrella. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com
bon
estàs?
Bon dia, com esteu?
Bé, molt bé.
Bé, bé. No, bé, avui el dia és exactament tal com ens l'esperem a la primavera, sí. I sembla que comencem una setmana bona. Bueno, estem enmig d'una bona setmana.
Per què?
Bueno, no sé, perquè nosaltres cadascú viu una realitat diferent. Com que la setmana passada teníem tancat per inventari,
sí.
Nosaltres estàvem en un estat d'estrès nerviós molt exagerat, per una banda remenant pols i remenant llibres i no sabent què havies de quedar i què no, perquè, bueno, llibres era fàcil, però llavors tenim una secció de papereria que era el no acabar mai, saps? Anar comptant llàpids i bolígrafos de 50 cèntims, la veritat és que era tremendo. I mentre estan veient les persianes avall i la gent que entrava a mirar els cartells a veure què hi deia, no? Tancat per inventari una setmana. I era horror, horror. Llavors, aquesta setmana, que a vegades despatxar és una mica dur, el fet de poder obrir la porta i treballar amb naturalitat ens té molt, molt més, bueno, doncs, dintre de la normalitat nostra, doncs, molt més agradable. Com a mínim, et sents productiu, que és que fent inventari et sents com un magatzemista carregat de pols.
Doncs ben bé que cadascú mira les coses, perquè jo la veritat és que porto una pena a sobre del mal temps que farà aquest cap de setmana, o almenys això diuen els meteoròlegs, que...
Sí, tornaran a dir-ho, però jo us he preparat una lectura d'aquestes que us deixarà absorts tot el cap de setmana i no us en enterareu del temps. De fet,
vinga.
Necessitareu que faci mal temps perquè no us proposin cap excursió.
Vinga.
Perquè us proposem novel·la negra, thriller, d'aquest que tu quasi bé voldries discutir amb la parella per fer veure que no hi vols perdar i poder llegir més.
Vinga.
O sigui que ens hem preparat amb aquesta idea. Mireu, novel·la negra, ja en sou coneixedors, hi ha diferents estils. La que hi ha un personatge de l'estil Montalbano de Camilleri, que ell i el seu equip d'investigadors tenen gairebé sempre el mateix moment vital i tenen la mateixa relació, per tant, aquest personatge principal no evoluciona d'una novel·la a l'altra, o en tot cas no gaire, i tots els casos que surten a cada novel·la doncs, són autoconclusius i sovint doncs, hi ha unes característiques similars, no? Però normalment seguim, els lectors seguim la història des de la mirada de l'investigador. Hi ha altres novel·les que, com ara Mankell, amb en Noah Lander, que buscava temes socials per fer crítica social del moment, el que fos, l'esclavitud, la violència de gènere, el blanqueig de diners, però el Wallander anava evolucionant. A cada novel·la tenia un parell d'anys més, estava més cremat, la seva filla era més gran, havia perdut algun company. Seguíem dues històries a la vegada, la pròpia, la del fil conductor, del personatge, i la del cas, no? I llavors hi ha un tipus de novel·la negra, com seria el cas d'en Grisham, que l'autor s'ha posat a escriure novel·la perquè li agrada molt escriure, ho fa molt bé, però anteriorment li ha sigut advocat. Llavors, gairebé totes les seves novel·les hi ha una gran importància en el moment del judici i, a més, és el moment més àlgid de la novel·la perquè ho sap desenvolupar molt bé i et sap ficar molt bé dintre d'una sala de judici. I aquestes són sempre diferents perquè els personatges sempre són diferents. Per tant, no en té un de fixa que vagi investigant. Molt bé. L'autor que us proposem avui és un noi xipriota, nascut l'any 77, per tant molt jove. Es diu Àlex Mikaelides, i només tenim dues novel·les traduïdes al castellà i al català, en castellà Alfaguara i en català Amsterdam. La primera es diu La pacient silenciosa. Qui l'hagi llegit ja segurament diu, uau, una gran novel·la. La segona es diu Les donzelles. Quina és la principal característica d'en Mikaelides? Doncs que ell és, i ha estudiat per psicoterapeuta, és una persona que amb 20 anys va intentar suïcidar-se, que ha estat en grups analitzar-se amb
psicoanàlisi.
Grups, amb terapeuta, exacte, amb grups de psicoanàlisi grupals, dels quals ha après moltíssim, d'alguns ha hagut de marxar per cames, d'altres li han anat molt bé. És un noi que ha estat a les dues bandes de la psicoteràpia, en els dos costats. També ha fet de guionista, ha fet d'actor, però diu que era molt dolent i ho va haver de deixar. Per tant, nascut a l'any 77, un currículum impressionant, i el seu lloc en el seu moment i ara ha trobat el seu camí, que és escriure novel·la d'intriga, un thriller psicològic d'importants, perquè a més els personatges que investiguen el cas que ocupa, els assassinats, és des de la mirada de la psicologia. I fins aquí potser el que hem de dir, perquè de les novel·les d'intriga sempre fa por desvetllar massa cosa. Dir-vos que la primera, La pacient silenciosa, ja l'ha comprat la productora de Brad Pitt, per tant aviat estarà als cinemes. Qui no vulgui que li espatllin la novel·la perquè li agrada llegir novel·la negra, doncs que ja procuri llegir-la aviat. I la segona va sortir abans d'ahir, a les llibreries la vam rebre. O sigui que és recent nascuda. I que
molt bé.
Dos obres d'un autor que segur que serà un autor de culte. Dubtem que perdi aquesta essència i aquesta manera d'escriure tan que t'estira i que no et deixa pas, no et deixa despistar-te, vull dir, no, és d'aquells que t'han passat dues hores i quan aixeques el cap dius, ostres, no, s'està acabant el llibre, què llegiré quan acabi aquest?
Àlex,
evasió pura.
Àlex Mikaelides.
Mikaelides.
Molt bé.
És Àlex Mikaelides i Mika és CH, que ho dic així com si fos en llatí, poder, però és que en italià, però ell és xipriota. Puc deletrejar si vulgueu, però és M-I-C-H-A-E-L-I-D-A-S.
Molt bé, Àlex Mikaelides, La pacient silenciosa.
Exacte.
I la novetat com es diu?
La novel·la que va sortir abans d'ahir es diu Les donzelles. En català el duran distribuir ara en un parell de dies. Ens ha arribat en castellà, però aquest cap de setmana estarà a les llibreries segur.
Molt bé. Doncs mira, ja va bé que plogui i faci molt temps.
Això, no, ja va bé que plogui, ja et dic, ja ho teníem ben preparat, això, ben estudiat.
Quantes pàgines té? Perquè es pot llegir en un cap de setmana o no?
Sí, tant, sí, tant. Quatre o cinc hores, dos tardes. Sí, sí.
Doncs vinga, ja està, ja tenim pla.
Bé, depèn, ja et dic, jo, si aconseguiu allò, no sé, entotsugar-vos una mica o buscar un raconet que us oblidin una estona seguida, tot depèn,
Perquè és d'aquells que enganxen des de la primera pàgina, perquè sí que a vegades passa en llibres com aquest, en novel·les com aquesta, que t'enganxen, però potser a la pàgina 20, i fins que no arribes a la pàgina 20...
No, aquest és de seguida, perquè el personatge és una dona psicoterapeuta que de seguida rep la trucada d'una neboda perquè pensa que la seva millor amiga, que fa una nit que no va anar a dormir a la Universitat de Cambridge, que és on estan estudiant totes juntes, i s'ha trobat el cadàver d'una noia molt jove a prop d'un riu i molt deteriorat perquè l'han apunyalat d'una manera molt agressiva. Llavors ella pensa que pot ser l'amiga, perquè últimament es comportava d'una manera estranya, i truca en aquesta seva tia, que és perquè l'ajudi, perquè l'acompanyi en aquests moments en el centre. Ella hi pot instal·lar-s'hi perquè és una exalumna i li deixen una habitació, i aquesta, ja dic, no és professional per investigar, no és investigadora, però sí que té una capacitat de coneixement sobre la psicologia de les persones per estudiar com pot ser l'assassí, qui pot ser de l'entorn. Fa pensar una mica en Agatha Christie, perquè estem en un centre tancat, amb professors, alumnes, per tant tot sembla que hauria de sortir d'allà dintre. Gairebé tothom vigila els moviments un de l'altre, perquè tu saps a quina hora han de ser a dintre del centre, a quina hora es tanca una porta, a quina hora tenen classe, no? Vull dir, hi ha una sèrie de coses que ja estan molt marcades, per tant, dintre d'espais d'aquests, tampoc es pot permetre a l'autor posar molta gent, vull dir, queda força acotat, i això va bé perquè no t'emboliques ni en molts espais ni en molta, ni en molts personatges, vull dir, estem parlant de 5-6 personatges i d'un espai més o menys reduït, per tant, ràpidament segueixes la història, que això és, hi ha molts diàlegs i els capítols són molt curtets, vull dir. Les donzelles, ja et dic, qualsevol lector de novel·la negra, i el qui t'ho sigui també li agradaria, eh? Vull dir, són, sí, dos tardes, eh? Ara, gaudint els senceres, eh? Allò.
Doncs, allò. Les donzelles i la pacient silenciosa, les dues novel·les de l'Àlex Micàlides, que són la recomanació d'avui, de la Maria Teresa Calabús. Gràcies, i, bueno, vaja, és que, vaja, vaig pitant aquest cap de setmana, és que, sí. Ja t'ho dic, és que el temps d'aquest cap de setmana busques, ara ens ompliarà l'Alberto Aparicio, però és que dissabte, diumenge, Torroella, pluja.
Doncs, a mi twin, que deien.
Molt bé. Doncs va, fins la setmana que ve.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Adéu. Anirem posant les últimes frases al supermatí d'avui i ho farem fent un últim repàs a la previsió del temps que ens porta, com sempre, l'Albert Aparicio.
Jornada marcada per una humitat elevada amb força presència d'intervals de núvols que fins i tot poden deixar algunes precipitacions al llarg d'aquest matí, en general de caràcter feble. Poca amplitud tèrmica en un dimecres on el termòmetre es mourà entre els 16 graus de mínima i els 24 de màxima. Demà, algunes estones de més clarianes, algun banc de boira o borina matinal, i la resta de setmana es manté inestable amb no ruixats a partir de divendres a la tarda.
Ruixats a partir de divendres a la tarda, és el que dèiem. Aquest cap de setmana inestable, molt inestable. Ja ho sabeu, aquesta recomanació que ens feia.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, som els Amics de les Arts i volem desitjar un feliç aniversari
pels 20 anys de Ràdio Capital. Que en vinguin molts més.
20 anys es fan cada dia. Moltes felicitats.
Adéu-siau.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Pensante després de molts mesos, semblava que no estaves, no recordes teus besos. El nostre final no va ser molt amable, vaig decidir guardar tan sols allò inoblidable.
I tantes nits em vas faltar, tantes de sobrar, i unes coses per altres, no queda res de nosaltres. Jo volia eixir, deixa el laberint, no és per tu, és per mi, però t'he de dir
que sigues molt feliç. Vaig a aprendre tantes coses que no he tingut temps de recordar. Curiós aprenentatge d'un fracàs. Passen els anys, ja no em fa mal. El temps ho havia de curar. Que tinguem sort i no oblidar tot el que ens va marcar.
Segur que estàs bé, que has trobat on quedar-te. Voldria que em contares i em fa por preguntar-te. No vull molestar, no voldria ratllar-te. Lo nuestro ya pasó, pero parlem de nosaltres.
I ara que sona la cançó, que ens morava els dos, no li trobes sentit que tenia quan la cantava. Jo volia eixir, deixa el laberint, no és per tu, és per mi, però t'he de dir
que sigues molt feliç. Vaig a
vaig aprendre tantes coses que no he tingut temps de recordar. Curiós aprenentatge d'un fracàs, va ser els anys, ja no em fa mal, i el temps va bé.
Fem la millor ràdio perquè tenim la millor audiència.
Ràdio Capital és la millor i punt.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.